a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Cinc minuts, divendres 31 d'octubre. Bon dia, el dia que hem sabut que el Mallorca perd Leo Román per les pròximes setmanes. Amb Joan Jiménez al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui amb la baixa d'última hora que té el Mallorca. El club ha informat que el porter eivissenc va patir una lesió durant la sessió d'entrenament d'ahir, Leo Román, que s'ha lesionat dels isquis de la cama dreta. Una lesió muscular que, de moment, les primeres proves ja indiquen que podria estar entre un mes i dos de baixa. Leo Román ha estat titulat tots els partits de Lliga aquesta temporada i és, per tant, una baixa important, sensible, per Jago Barrasate, que haurà de triar ara quin serà el seu substitut des d'aquest diumenge contra el Betis, Lucas Bestrom o Pichu Cuellar. De moment, la baixa de Leo Román et suma també a la del lateral Toni Lato. Vedat Muriqi, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa per un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup. Tot d'una ho ampliam amb en Toni Fuster i amb en Tomàs Gibert, però abans, dues bones notícies. La primera ve de l'Illes Balears Palma Futsal, que hi va guanyar el segon partit de la main round de la Champions. Li va estar empatat dissabte contra el Semell per classificar-se com a primer de grup. Són ja 26 victòries a les Champions del Palma, que es manté invicta 3 edicions després. És el vigent tricampió, ha guanyat les 3 darreres Champions, justament les 3 primeres que ha disputat. Tot d'una ho analitzant també amb en Gavi Fortesa. I alegria pels seguidors del Palma Futsal i també molta alegria pels seguidors de l'Atlètic Balears, que s'ha classificat per jugar a la segona ronda de la Copa del Rei i jugarà contra un equip de primera divisió.
Guillem Castell, que li pot pegar Guillem Castell! Gol, 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 gol!
Així varen viure el segon gol del Balears, que va guanyar 2-0 al Nàstic de Tarragona, un dels equips més forts de la primera federació. Avui sentirem protagonistes i ho analitzarem també amb en Rafael Sastre. També farem prèvia del partit de l'UD Eivissa d'aquest diumenge, un partit pràcticament de vida o mort per no caure en descens, i també parlarem dels enfrontaments de bàsquet dels equips balears. Una i set minuts. Avui ja ho veus, molt de temes prèvies, però també postpartits. La Champions de Futbol Sala, segona victòria de l'Illes Balears Palma Futsal en aquesta main round, els de Badillo, que varen guanyar a l'ex Rudimchek per 3-1, 2 d'Alisson i un altre d'Ernesto, amb aquest resultat d'ahir i amb la derrota del Semell. Ara els hi bastarà un empat aquest dissabte per poder classificar-se com a primers de grup. Va, que ho analitzam amb en Gavi Fortesa. Gavi, molt bon dia.
Molt bon dia, fent números. Estem fent números per aquesta darrera jornada. El primer que s'ha de dir és que el Palma ja està classificat pels vuitens de final. Això sí, passi el que passi, té 6 punts, el Rudim Txec és el coe del grup amb 0 punts, no el pot alcançar. Per tant, el Palma ja és als vuitens de final d'aquesta nova Champions amb el nou format d'aquesta temporada. Ja són 26 partits jugats a Europa sense perdre, 20 victòries i 6 empats. Qualque dia valorarem més aquesta dada que qualsevol títol, perquè això m'assembla que és impossible. Ja és un rècord. ja és un rècord. Són 20 victòries, 6 empats i cap derrota en 26 partits europeus. Tampoc ha perdut mai cap partit de la Intercontinental, perquè cada vegada que la juga, de moment la guanya. O sigui que el passat recent, el present, i no sé si el futur del Palma, sempre és lluny de casa. No? Bé, s'ha de dir que el partit d'ahir no va ser tan feixuc com el primer. Es va guanyar 3-1. Es va veure que el primer gol d'Alisson el varen empatar els txecs mitjançant Pavel Droft, i aquí se complicava la cosa, però és que va tornar a passar el mateix que el primer dia. El Palma, després de l'1-1, si no va tenir, i no vos exager, res. És que són dades. Ahir les dades oficials de la UEFA donaven 25 tirs a porteria del Palma futsal. 25. I dels 25 varen entrar dos. El gol d'Ernesto, que posava el 2-1, i el segon d'Alisson, que sentenciava amb el 3-1. És increïble el que està fallant aquest equip. Només acabar el partit, jo vaig botar la pista i es va atracar José Tirado, el president, i me va fer el comentari de dir-nos ara que hem solucionat la defensa, ara no li fem gol a ningú. Fins a, estava preocupadíssim per la defensa després d'aquells 6 gols del Noia, els 5 de l'Inter Movistar, però el Palma sortia endavant gràcies a la capacitat golejadora de l'equip. Idò, ara això s'ha complicat. Després, l'argument de Vadillo va ser que quan tu entrenes i fas tanta feina amb els jugadors, amb els conceptes defensius, es perd un poc l'efectivitat en atac perquè estàs fent feina amb altres coses. Tal vegada sigui això. Tal vegada sigui això. Jo vos diré una cosa. Jo m'estim més guanyar 11-6 que 2-1. Però, bueno, les coses són com són.
Que aquests
no?
dos darrers resultats a la Champions són segurament els que hi ha cantat menys gols en molt de temps, no?
Sí. 2-1 i 3-1. Això també té un motiu. Ho vàrem xerrar... Li vaig proposar a Ernesto a l'entrevista postpartit i després també en Vadillo, i tots dos varen coincidir que era ben cert. El canvi de format ha provocat que aquesta main round no sigui com les dels darrers anys, que arribaven equips que sí, que tu mateixa veus que el Palma guanyava 7-1, 8-2, sí. I s'eliminaven tot d'una els equips de la primera ronda. Ara no. Aquesta primera ronda ha fet una criba absoluta a les primeres fases on no entrava el Palma, i ara, en aquesta ronda principal, abans dels vuitens de final, a partir d'anada i tornada, han arribat equips més feixucs, més bons, de més qualitat i de més impacte i favoritisme per la Final Four. Això s'està notant. Això s'està notant. I si no, fixat el que li ha passat a Semey. Semey ahir guanyava 3-0 al descans, i l'Etoile li va arribar 4 gols a la segona part per acabar remuntant el partit.
Segurament una de les sorpreses, no?, d'aquesta main round fins ara.
Però perquè ningú comptava en l'Etoile francès. Aquest equip és molt bo. Vos ho vaig dir després de jugar contra el Palma, el partit tan feixuc de la primera jornada. Aquest equip és molt dur, és molt competitiu, i jo ara mateix no sé dir-te qui serà segon de grup, Alerta, perquè no sé què dir-te. Jo tenc claríssim que els francesos guanyaran dissabte al Hrudim i a menys què passa entre Palma i Semey. Aquí s'ha de tenir en compte una cosa important, Magda. Es veurà que el Palma, amb un punt, evidentment amb tres, però amb un punt seria suficient per ser primer de grup. Les condicions per als primers i segon de grup són les mateixes.
Sí.
És a dir, no és un drama acabar segon. El problema seria acabar tercer. I això pot passar. Això pot passar, perquè si perd el Palma i guanya Semey, i evidentment Etoile li guanya els txecs, tots tres, Palma, Semey i Etoile, tindrien 6 punts. El triple empat depèn de les diferències de gols entre ells, entre els tres equips, i després, en segon terme, el general. I tenint en compte que el Palma està guanyant per la mínima, de moment 2-1, 3-1, alerta amb aquest factor, si se dona un triple empat. Alerta si guanya Semey, perquè la cosa es podria complicar i llavors el Palma podria entrar com a tercer de grup, i això sí que seria un problema pels vuitens.
Clar, aquesta igualtat que pràcticament per primera vegada des de que seguim el Palma a set Champions, en aquesta main round ja ho vivim, malgrat que el Palma continua guanyant. Sentint, si vols, Gavi, protagonistes, precisament posant veu a tot això que m'ho explicaves, no? El tècnic Antonio Vadillo, que estava content després del partit, però el que lamentava sobretot és totes aquestes ocasions que el Palma no va ser capaç de marcar.
contento por la victoria, insatisfecho un poco con el resultado porque creo que hemos generado muchísimas ocasiones y no puede ser esta falta de acierto, ¿no? En un espacio tan reducido se iguala mucho si no convierte las ocasiones, y creo que hoy, tanto la primera parte y sobre todo también la segunda, pues era para haber llegado a la parte final con un marcador mucho más amplio y a partir de ahí pues no padecer tanto.
Clar, aquesta era la reflexió, no? Que no s'hagués patit tant segurament si s'haguessin marcat més gols de totes aquestes ocasions.
No, és que ja t'ho dic, els va haver oportunitats de tot tipus. El porter de l'equip rival del Palma va ser extraordinari i no va ser el titular. Hem de dir que el Hrudim es va veure perjudicat, i jo crec que de manera injusta, perquè als dos minuts li varen expulsar el porter titular. Per jo no era expulsió, per jo era una jugada targeta groga i poca cosa més. Va ser molt, molt rigorós l'àrbitre del partit, que va treure la vermella directa. Tenint en compte lo permissius que són amb els contactes, me va sorprendre molt més encara, però el varen enviar al carrer. El Palma no va aprofitar la superioritat numèrica dels dos minuts que ells varen jugar amb un home manco, no la va aprofitar perquè el gol va arribar després, no? Però, bueno, no sé què dir-te. No sé si és un problema de punteria, no sé si és un problema de tenir feeling amb atac i de prendre bones decisions o males decisions amb atac, o si, com diu Vadillo, s'han centrat tant en l'aspecte i el concepte defensiu que tal vegada això s'està pagant amb atac. Però, bueno, de moment els partits surten endavant. Veurem ara contra Semei dissabte, no?
De moment ha sumat aquestes dues victòries i, clar, com deies, veurem quin Palma veurem contra el Semei dissabte, i en Vadillo també en va parlar ahir.
Es verdad que de cara a la siguiente ronda no importa o ser primero o segundo, sí tercero, pero primero o segundo entras en el mismo bombo y con las mismas prioridades, pero nuestro objetivo es quedar primero, ¿no? Entonces el sábado contra Semei pues va a ser un partido bastante exigente, más allá que ellos han perdido hoy, es un equipo de aspirante, ¿no? Un equipo que está hecho para ganar la UEFA Champions League y nosotros pues una buena prueba de fuego para como ayer mostrar nuestro nivel competitivo y seguir creciendo, ¿no?
I mira, precisament d'aquesta igualtat que hi ha en aquesta edició de la Champions amb aquest nou format i amb aquesta main round també parlava un dels golejadors d'ahir, en Ernesto.
Es que, na verdad, mirando ahí todos los grupos, creo que lo nuestro ahí es muy equilibrado, ¿no? Pero estamos jugando en casa, es un factor muy, muy favorable para nosotros, pero tenemos que demostrar aquí dentro de la pista.
Han de demostrar dins la pista, diu Ernesto, i va dir que resaltava això que m'ho explicaves, no? Que no hi havia tanta, no hi ha diferència de quedar primers o segons, però jo crec que així com és de competitiu el Palma i amb el que està demostrant en aquesta Champions, segurament volen no només empatar, sinó que guanyar dissabte i sumar una nova victòria.
És que hi ha una màxima en el món del futbol, tant el futbol sala com el futbol 11. Si tu vas a guanyar, pot ser que empatis, però si vas a empatar, el més segur és que perdis. I aquí vendrien les complicacions. I mira, fixa't, si l'atac del Palma ha tornat raro, que ara mateix els gols els fan dos no habituals, però que són encarregats. Alisson i Charuto. És a dir, a la fi, han despertat Alisson i Charuto de cara a porteria, tant de bo per ells, però fins ara no eren habituals en els capítols golejadors de l'equip. Els gols es feien Maya, Ribillos, Ernesto... Bueno, han comparegut a la fi Charuto i Alisson i de moment els hi va bé. També com que ens trobaran dissabte amb una camiseta blava Bruno Gómez i Marcelo.
Clar, Bruno també Gómez delicient, sí.
I Bruno Gómez, que endú tres gols, ha fet tres gols de moment a les dues primeres jornades. O sigui que anem a veure com li va.
Veurem, idò, aquest dissabte. Dissabte que se jugarà a Somos quan en la darrera jornada d'aquesta primera fase de la main round. Si digues, Gavi.
Un detall. Ahir t'ho vas contar. Aquest senyor que té 50 anys, ahir va jugar contra el Palma. Ahir va sortir a la pista a les rotacions. Sí. Es va enfadar moltíssim amb una jugada, li van treure targeta groga, va muntar un pollo important, però després ja se va relaxar. I escolta, té 50 anys, però juga molt bé a futbol sala i està en una condició física envejable.
A mi me va sorprendre físicament. perquè teníem el panorama aquest de que m'havies avisat que tenia 50 anys i no ho semblava, no ho semblava.
Per cert, Gavi,
ara el que van proclar la notícia d'aquestes darreres hores és la lesió de Leo Román. Ara tot d'una ho analitzarem amb en Toni Fuster i amb en Tomàs Llibert. Però, Gavi, jo me pensava que no era un debat, però ara vaig a xarxes que hi ha bastanta divisió. Pichu Cuellar a Lucas Bestrom. No sé com ho vols fer, això.
Aquí, sa patata calenta, la terra sata, evidentment. Jo trob que jugarà Cuellar, ja que t'ho dic.
Sí?
Trob que serà Pichu Cuellar el titular a la Lliga i Bestrom queda per la Copa. És una sensació que tinc. Me sembla que Arrasate no està... Ara vosaltres parlareu d'això, però
sí.
Me sembla que no vol fer experiments, que ja ha jugat a la Copa Bestrom, que Bestrom és, a la fi, ja, és un Olaizola, un David López, un Sali... Bestrom és això, ara mateix, encara. I me sembla que el porter titular a la Lliga ara serà Pichu Cuellar, que, per cert, té un rècord absolut a les portes, Ja va ser el jugador més veterà del Mallorca en jugar a la Lliga, però és que ara ja seria a qualsevol competició i li lleva el rècord a en Pep Lluís Martí.
I mira, que en Pep Lluís Martí segurament serà un dels analistes diumenge en aquest partit. Ara començarem a parlar també d'aquesta lesió de Leo Román, una nova lesió muscular que pateix el Mallorca en aquest inici de temporada, ja no tan inici i que no acaba d'arrencar i que cada dia tenim qualque mala notícia que condiciona encara més el que ha de fer a la feina d'Arrasate. Gavi, dissabte a les 7:30, Palma Semell, en directe també aquí a la casa, i Betres Ràdio.
I parlant de porters, t'agaf la corda, sí? Parlant de porters, el primer partit, el titular, va ser Carlos Barrón, després va sortir Luan Müller, ahir el titular, Denis Cavalcanti. Sembla que Vadillo vol tenir els tres porters enxufats i vol que tothom participi d'aquesta Champions.
Menys si Iago Barrasa t'haurà de telefonar en Vadillo perquè n'hi deixi qualcun per diumenge. Gràcies, Gavi, bon cap de setmana.
Adéu, adéu.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona pressa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. És la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Oh, yeah. Changuito.
Perdó,
no, en Chanquete, pobre Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, tenim el canal estandàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Esports 3.
La pilota per Jaume Tomà. Segueix Jaume Tomà, Jaume Tomà, la passada boníssima. Juanmi! Gol, 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 de l'Atleti Balears, que vol somiar amb aquesta copa. Presta, Guillem, Guillem Castell, que li pot pegar, Guillem Castell, gol, 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 gol. I gol! De l'Atleti Balears! Guillem Castell, que posa una pedra més cap al somni de la segona ronda de Copa!
Així varen viure els dos gols d'ahir vespre de l'Atlètic Balears. Victòria i objectiu complert de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei, que ahir a l'Estadi Balear, a casa, es varen fer forts contra un rival de Primera Federació, contra un dels referents de la Primera Federació, que és el Nàstic de Tarragona, i varen guanyar amb aquests dos gols, el primer de Juan Midurán al minut 4 de la primera part i un altre ja al final del partit de Guillem Castell al 82. Amb aquest 2-0, l'Atlètic Balears continua viu a la Copa, juntament amb el Mallorca, els dos únics equips de les illes que continuen i que seran el sorteig, el bombo de la segona ronda. Després d'algunes jornades d'incertesa pel seu joc a la Lliga, són tres jornades que no guanyen, una derrota i dos empats, l'equip ahir va recuperar per la Copa la seva millor versió. I aquestes són algunes de les reaccions del postpartit, del tècnic Luis Blanco i dels dos golejadors.
El equipo, la verdad, que ha estado fenomenal en todo, en todas las fases, a nivel de energía, a nivel de juego, a nivel de todo. Así que, bueno, hoy solo puedo felicitar al equipo, no solo al equipo, a la afición, a todo el mundo que engloba el Atlético Baleares, porque más allá de haber pasado una eliminatoria importante, que vamos a jugar contra un equipo de primera división, es lo que hemos transmitido hoy en el campo.
Y al final, pues, hem posat un poc més d'il·lusió, el Gengonç superat en aquest punt, i ens ha donat a fer el partit que hem fet.
Aquí, en la nostra gent, en el nostre estadi, Molta il·lusió per part de tot l'equip i, a més, poder aprofitar aquesta oportunitat per fer un gol. Estic molt, molt content.
Alegria per part de l'Atlètic Balears, per la graderia, per l'afició, també, com veiem, pel míster i per part de jugadors. En aquest cas sentíem en els dos golejadors, en Juan Midurán i en Guillem Castell. Clar, l'Atlètic Balears jugarà sí o sí contra un primera divisió en aquesta segona fase. Et sorteig és una segona eliminatòria, que et sorteig d'aquesta segona eliminatòria que se celebrarà dimarts, dia 11 de novembre. L'eliminatòria se jugarà també a partit únic, que és la primera setmana de desembre, i deim que li tocarà a l'Atlètic Balears sí o sí un equip de primera divisió, perquè per xifres han passat menys l'Oviedo, els 15 equips de primera divisió que disputaven aquesta fase, i per tant són només pocs equips de tercera ref, 2, 11 de segona ref, 11 de primera, per tant, l'Atlètic Balears que sí o sí jugarà contra un rival de primera divisió i per tant ho farà de nou a l'Estadi Balear en aquella segona ronda, una segona ronda que se jugarà, per tant, ja data segur marcada en el calendari per Balearicos, la primera setmana de desembre. Qui mos va comentar també ahir vespre el partit va ser en Rafael Sastre. Rafael, molt bon dia.
Molt bon dia, Magda.
Victòria important per l'Atlètic Balears després d'alguns partits a Lliga amb una mica de dubtes, i ahir, en canvi, varen veure segurament un dels millors partits de l'Atlètic Balears de Luis Blanco.
Sí, ahir en Pereguat va batiar abans del partit com a nit màgica i en el final va sortir tot perfecte, perquè l'Atlètic Balears va firmar, jo crec, el millor partit de la temporada. La primera part va ser molt bona de l'equip de Luis Blanco, tant en pilota com sense pilota. Va tenir fermat en el Nàstic de Tarragona, que només va tenir una arribada que va poder solventar molt bé en Juli Ribas, que era el seu primer partit de l'Estadi Balears, que va tornar, i va tenir una actuació, jo crec que al manco, notable, meritòria, i ara, pues, la il·lusió sí que s'ha disparat de veres, perquè l'Atlètic Balears rebrà un equip de primera divisió. El partit d'ahir jo crec que era un poc de trampa, perquè sí que és vera que se copa a tots agrada, però, com te dic, ara que sorteig, quan en el bombo se vegi que un equip de primera divisió sí visitarà l'Estadi Balears, l'ambient que hi va ser bo, és veritat que van comentar que esperàvem manco gent a l'estadi, i en el final sí que se va animar la gent, però, com te dic, jo crec que contents, perquè la victòria va ser de mèrit, de prestigi, de molta feina de jugadors, i sobretot de tornar a tenir bona sensació de que aquest Atlètic Balears sí que de veres ha d'estar preparat, i ahir va aparèixer que sí que està preparat per intentar l'ascens directe a primera ref.
Clar, i va ser una demostració de tot el que pot fer, no?, aquesta Atlètic Balears. I el rival, clar, jo remarcava, el Nàstic de Tarragona és un equip de primera federació, però amb moltíssima història, ha jugat en el futbol professional, i per tant era un rival que jo crec que se va veure totalment cohibit ahir per lo que feia l'Atlètic Balears.
Sí, jo crec que se va veure sorprès. Sorprès per l'entenyament de l'Atlètic Balears, de la manera de tractar la pilota de l'Atlètic Balears, sobretot els primers 15-20 minuts, que li volia robar a camp propi i sortir corrent molt ràpid als espais que ell deixaven a les esquenes. Així va arribar el primer gol de no Juan Midurán, una bona conducció d'en Jaume Tobà, que ara és assistent, ja no sé col·legi d'ara, s'ha disfressat d'assistent, i sobretot després d'energia que van tenir jugadors com en Morcillo, com en Jofre, com en Mides Camp, en Gerardo Bonet, que quan va ser substituït se'n va dur l'ovació del públic, perquè crec que aquest és el camí que ha de dur l'Atlètic Balears: fortalesa defensiva i velocitat en atac i definició, que ahir ho van remarcar durant la retransmissió, que era molt important que l'Atlètic Balears finalitzava jugades, i això no donava opcions en el Nàstic de Tarragona de tenir una segona opció de sortir en contracop.
Ahir vàrem veure tot això que mos explicaves, i també vàrem veure tornar a trepitjar la gespa de l'estat d'Ibalea amb Florina Andone, que recuperava, tornava una convocatòria després de la lesió. Clar, no sé si ja vares poder veure algunes pinzellades, no?, des davanter.
Molt poc, perquè tampoc no va tenir molt de minuts. També va ser el darrer minut que tenia pilota el Nàstic, i el Manco va intentar pressionar a l'estat d'Ibalea, li van jugar un poc de vegades en llarg, i sí que va fer qualque llei, com diguent, que era un nou tornat, que se pilota en el peu, que encara tenia que agafar sensacions, però jo crec que no se pot dubtar del golejador de l'Atlètic Balears, que quan comenci a tenir aquest ritme, i l'any passat també el vam veure que sense ritme feia gols, i que tanta falta li van fer el gol de Florin Andone aquestes primeres 10 jornades de l'any passat i d'enguany.
Veurem, suposo, tindrem més ocasions de veure Florin Andone, però ahir era una de les novetats en aquesta convocatòria. Clar, jugarà sí o sí contra un equip de primera divisió, això fa molta il·lusió, i podria haver derbi, Rafel, no sé si a tu te faria il·lusió un Atlètic Balears Mallorca. He sentit opinions de tota mena ja fins ara.
Sí, ahir a la mitja part ja n'hi havia gent que quan l'Atlètic Balears només guanyava per un gol que xerraven, molta gent d'allà, sí que veure que aquest coent que se pot tenir de jugar contra el Mallorca pot existir. Jo li deia que no, jo m'estim més veure un altre equip de primera divisió, de crear una nova història, perquè la rivalitat i la setmana prèvia amb el Mallorca pues, duria record, com quan varen jugar a sentir la zona B fa ara 8 temporades, perdona, i crec que sí, que a tots mos agradaria veure un Atlètic Balears Mallorca, però la meva opinió és que jo m'agradaria veure un altre rival que no fa fos tampoc ni Celta, ni Getafe, ni València, que són els darrers que van tocar primera divisió de l'estat de Balear.
Aquí hi ha el tècnic, justament, que és Balearico, i només pot pensar que li pugui toquejar ja al Mallorca, i està il·lusionadíssim. Crec que per part de l'afició de l'Atlètic Balear sí que hi ha moltes ganes, no?, de que hi hagi derbi, de que
sí,
li pugui toquejar al Mallorca.
El 99% de l'afició de l'Atlètic Balear volia el Mallorca, jo era l'altre 1%.
Clar, anava a dir, és que jo m'agradaria que poguessin passar tots dos, per tant, en aquest cas no m'adecantaria per derbi, però sí que és vera que entenc que, a més, seria un espectacle per futbol aquí a les Illes, i entenc que, a més, que per l'Atlètic Balears els ha de fer especial il·lusió. Clar, ara, avui mirava, i és que a vegades veiem equips de primera divisió que se queixen pel poc temps que tenen. L'Atlètic Balears crec que no tenia 72 hores per preparar el partit de Lliga d'aquest diumenge. Per tant, seran res, avui recuperació, i demà ja posar els focus en el partit d'aquest diumenge, que juguem contra el Reus.
I sort que té un viatge còmode.
Que li ha tocat a prop, exacte.
O sigui, és un viatge que en el final de viatjar a Barcelona, segurament després aniran amb autocar, i no sé què viatges quan tenien que anar a jugar a terra gallega o tenien que anar a jugar a la zona de Madrid, que se complicava el tema, però sí que és veritat que avui l'Atlètic Balears té tot el dia per descansar, demà ja has de pensar directament en el partit, llista de convocar, jugadors que puguin arribar cansats de l'esforç d'ahir, qualque jugador que pugui arribar tocat, i sobretot l'importància que té aquest factor que jo tinc en ment, de que diumenge jugues contra un rival de que està a la teva lliga. El Reus també aspira en el màxim en aquest campionat de lliga, i és rival directíssim.
Sí, sí, és un rival directe per aquesta gent, recordant que Salet i Balears són quarts en 14 punts i, com explicàvem, aquestes darreres 3 jornades, una derrota i 2 empats, per tant, important aquest partit per no despenjar-se, no?, i continuar en aquestes posicions de dalt. Rafael, moltes gràcies i te sentim aquest cap de setmana.
Molt bé, moltes gràcies, Magda.
Una i 35 minuts, ja ho sentíem, Salet i Balears i el Mallorca, que són els dos equips que continuen en aquesta Copa del Rei, i així com Salet i Balears encara viuen amb alegria, no?, aquesta classificació. Avui pel Mallorca hi ha hagut un hàndicap important, més enllà d'aquesta classificació, perquè hem conegut avui de matí que Leo Román va patir durant l'entrenament d'ahir una lesió en els isquis de la cama dreta. És una baixa important, és el porter titular a la Lliga, el porter que ho ha jugat tot fins ara, menys el partit de Copa per Iago Barrasate, i la disponibilitat del jugador després de les primeres proves fa que no siguem gaire optimistes. D'aquesta lesió i també d'aquest partit de diumenge a la Cartuja entre el Betis i el Mallorca, en volen parlar amb en Toni Fuster. Toni, molt bon dia.
Bon dia, Magdalena. He hagut de fer un parèntesi obligat, eh? El nostre dia lliure, l'actualitat és la que comana, i lògicament aquesta lesió ara mateix de Leo Román mos ha deixat en sopeu girant, no? És a dir, a contrapeu, podem dir així, no? Perquè no m'ho la pensàvem mai, eh? Porter titular, que ho juga absolutament tot, excepte lògicament la Copa l'altre dia que va jugar a Bestrom, i ara aquí... Ara veurem a menys què passa, perquè aquí arriba ara mateix la qüestió de si ha de jugar en Bestrom, ha de jugar en Nil de Filial o Pichu Cuellar, que està pràcticament més com a entrenador de porters que com a tercer porter. Però bé, contrapeu, com dic, importantíssim per Iago Arrasate, per sa pròpia defensa del Real Mallorca, n'estic ben convençut, sí. Per sa parella formada per Martin Valientí, Antonio Raillo, perquè sa confiança que estava donant fins ara Leo Román no és la mateixa que un porter que no ha jugat o que no juga pràcticament com el Bestrom o el Pichu Cuellar, i clar, i ara te trobes amb un hàndicap que esperem i desitgem que se recuperi el més aviat possible en Leo perquè pugui tornar una altra vegada a la titularitat.
Déu-n'hi-do, és un hàndicap important pel Mallorca d'Arrasate. Clar, jo ara li demanava també un moment a en Gavi, tot d'una li demanaré també a en Tomàs Gibert, quan hem vist aquesta lesió, no?, de Leo Román, hem pensat tot d'una quines eren les opcions, no? I ara tu explicaves, fins i tot posaves també el nom d'un porter de filial. Jo no sé com prendrà, sí, aquesta decisió Iago Arrasate, perquè és veure que a priori el segon porter d'aquest Mallorca hauria de ser el que ha arribat aquest estiu per substituir Grave, no?, Lucas Bergström, però és veritat que és Pichu Cuellar i que també hi hauria opcions de pujar un porter desfilial.
A veure, Lucas Bergström, jo crec que ara mateix era el segon porter, no? El que passa que clar, no és el mateix un partit que s'hi ha d'estar un mes. Clar, nosaltres ara mateix no sabem exactament estem que estarà aturat Leo Román.
Clar, pinta porter mínim a un mes de baixa. Això són ara 2 partits, després hi ha aturada, segurament 3-4 partits com a mínim se perdria Leo Román.
Què passa? Que l'experiència que té el Pichu Cuellar no la té Lucas Bergström. I aquí és allà on Iago Arrasate i l'entrenador de porters hauran de decidir i hauran de parlar, m'imagino, també amb el Pichu Cuellar per veure si ell, per exemple, és capaç d'assumir, no?, el repte de tornar una altra vegada a la porteria o bé donar-li aquesta oportunitat a Lucas Bergström, no?, que ja la va tenir l'altre dia, va jugar el porter de la Copa, va jugar contra el Sant Just, l'Atlètic de Sant Just, i, uh-huh. I bé...
va tenir molt poqueta feina l'altre dia.
Jo tenc dubtes, eh?
Sí?
Jo tenc les meves dubtes, sí. Jo no ho tindria clar, que Lucas Bergström ha de ser el segon porter. Jo crec que ara s'han de posar les piles tant Bergström com el Pichu Cuellar i veurem quin dels dos es quedaria finalment perquè sigui es porter titular a l'espera de que se recuperi en Leo Román. I Nil, que es porter del filial, és veritat que sí, té partits en so bé, però també hem de pensar que bé, té una continuïtat, que també si viatja seria possiblement com a tercer porter, no sé fins quin punt val la pena, no? Malgastant un porter, no? Que ara mateix està jugant molt perquè passi a no jugar gens. Per tant, jo crec que ara la clau està entre un d'aquests dos. És a dir, entre Lucas Bestrom ha de decidir i veurem a Sevilla contra el Betis, ja serà, veurem a menys, si... També veurem si obligarà o no en Iago Barrasate a tornar a posar una defensa de 3. Alerta. Clar. Alerta, que això podria condicionar també a un porter que no té minuts, que lògicament pràcticament no ha jugat en tota la temporada i que ve d'enrere. Alerta, que no tornem a la defensa de 3. De 3 central, vull dir. Defensa 5, sí. De 3 central. Podria ser també aquesta una altra alternativa. I després pensar que l'Ato també el tenim lesionat, que es baixa per es partir contra el Betis i que tornaran, m'imagino, que Morici, que suposo que el deuen
estar avui, entre cotons. Avui s'ha entrenat amb la resta del grup. Hi havia aquest 15 minuts de portes obertes. L'han pogut veure entrenant sense els companys i això suposo que ell sí que està recuperat.
Per això hi va resta de futbolistes que no varen viatjar a Sant Just perquè se'ls va donar descans, que tornaran en aquesta convocatòria. Res, veurem a mem dimanche a partir de les 9 del vespre a l'estadi de la Cartuja, on tenim molt bon record per aquella final. Llàstima que la varen perdre, però que varen poder arribar fins allà, fins tant en fora, fins a una final que després ens va dur a la Supercopa d'Espanya, que van jugar a Aràbia, a veure si el Mallorca pot treure un gran resultat com la temporada passada, que va ser una victòria en el camp del Betis, no? Varen guanyar allà de dins amb en García Verdura, record també d'àrbitre de col·legiat, el mateix que ens va pitar fa unes setmanes en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla, no? El Mallorca també va aconseguir 1-3. Per tant, ja si guanyem amb aquest àrbitre i tornem a guanyar a Sevilla, no sé jo si haurem d'anar a jugar als partits de Sevilla.
A la Cartuja, que la bordeixin. Toni, bé, aquest diumenge veurem aquest partit. Demà, Xerra Arrasate en roda de premsa, veurem si dona qualque pinzellada sobre qui podrà substituir Leo Román diumenge en aquest partit contra el Betis. Toni, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Avui era important sentir-te. Gràcies.
No, figura, no se mereixen. Vinga, d'abraçada.
Idò, en Toni Fuster, que diumenge molt narrades de la Cartuja, aquest partit entre el Betis i el Mallorca, que ve marcat per aquesta lesió que vos explicàvem i que hem conegut fa una estona, de Leo Román, que ha patit una lesió als isquis de la cama esquerra i que, per tant, se perdrà mínim entre un mes i dos de partits, una baixa, com dèiem, molt sensible per Arrasate, que veurem quina opció tria. D'això també volem parlar, com cada divendres, em sembla que mos sol fer els anàlisis del partit. Tomàs Gibert, molt bon dia.
Bon dia.
Tomàs, notícia de darrera hora. Leo Román, lesionat entre un mes i dos de baixa, lesió muscular en els isquis, per tant, el Mallorca, que no té porter titular a partir d'aquest diumenge contra el Betis.
Pues una mala notícia. Una notícia perquè Leo Román jo crec que era un dels jugadors que més estan destacant aquesta temporada i la veritat és que és un problema greu en aquest moment pel Mallorca.
Preocupa tanta lesió muscular. Toni Latos l'altre dia va recaure contra la Copa, Maraix Cumbulà encara també no l'hem tornat a veure, Tacu Massano ni en parlem. Són 4-5 jugadors que en poc més d'un mes s'han lesionat de forma similar.
Sí, jo crec que això ha de preocupar en el cos tècnic. Ha de preocupar en el cos tècnic perquè aquestes lesions musculars, bueno, venen a la mida de les càrregues que puguin tenir els jugadors. I sí, quan són lesions musculars, segur que el cos tècnic i sobretot el preparador físic sí que està almenys està pues, molest o... perquè no és normal tant de jugadors.
Clar, la pregunta és qui substituirà Leo Román, no? Perquè l'any passat és vera que hi havia la dualitat de dos porters titulars, enguany s'aposta va ser Leo Román, està aquí, ha jugat tots els partits de Lliga, almenys com tu deies, ha estat un dels jugadors destacats en aquest inici de temporada en què n'han salvat poquets. Lucas Bergström, que ha arribat aquest estiu, porter jove finlandès, o Pichu Cuellar, no? que ha quedat, podríem dir, per tot el contrari, per veterania. Quina creus que serà l'aposta d'Arrasate per cobrir aquesta baixa de Leo Román?
Bueno, jo crec que serà Lucas Bestrom, no? En principi ha comptat un poquet més amb ell que no amb un Pitxo Cuellar, i és que no té altra solució, o un o l'altre, no hi ha un altre. Jo crec que serà ell el primer que sortirà, o manco perquè ha estat jugant el partit de Copa, si no vaig errat.
Sí.
Jo crec que serà d'inici que sortirà.
Veurem el papereta que tindrà Lucas Bestrom, que precisament el Mallorca torna a la Cartuja contra el Betis. Demà sentirem Arrasate, que sortirà en roda de premsa. Però després del partit de Copa de l'altre dia, en què sentíem un Arrasate molt enfadat després del partit, perquè el Mallorca va guanyar 0-2 contra un equip d'elit catalana, contra el Sant Just, que el Sant Just va jugar des del minut 25 amb un jugador més, i no varen que va de veure un Mallorca tampoc que convencés ni en els jugadors com Pablo Torre, que varen tenir opcions, per exemple, de reivindicar-se.
Sí, vaig sentir la declaració d'en Jacob, la veritat és que està molt molest, i ho entenc, perquè té arribament tu de ser molt superior a un equip d'aquesta categoria. És veure que quan xuten els jugadors que menys partits han tingut, enfrontar-se a un equip d'aquest, bueno, pot ser que te vagis habituant o no, però sí que és veure que han d'aprofitar ser l'oportunitat que els doni l'entrenador. Per tant, sobretot a la primera part, pareix que va estar bastant malament, i d'aquí les queixes de Jacob.
Complicat el partit contra el Betis sempre, i crec que amb aquesta baixa de Leo Román encara una mica més.
Sí, encara se multiplica. Evidentment, el Betis és un equip que te proposa moltíssim de futbol, té moltes arribades, per tant, el Mallorca haurà d'estar molt seriós, i menys si a poc a poc són capaços d'anar sumant punt, perquè en el final tornes a estar a baix, i crec que el Mallorca el que necessita quan tantes és anar sumant punts i sortir d'aquí on està per... Bueno, per donar un poquet de tranquil·litat. Al final, els resultats són els que donen la tranquil·litat. Però si les coses van malament, pues van malament, i el jugador també no es confiança, i aquí està ara mateix com està el Mallorca i la certificació.
Veurem diumenge què passa a la Cartuja, que el Mallorca precisament tornarà a jugar a la Cartuja perquè el Betis és on jugui aquesta temporada, mm-hmm, per reformes en el seu estadi. Tomàs, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és esport. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciar escenari.
Molts animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sacabaneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en el temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé per ella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Va, començar a fer prèvia d'altres partits. Diumenge a les 12, l'U d'Eivissa juga al camp de Tarazona, de Primera Federació. És el tercer partit d'aquesta era Miguel Álvarez, el segon a la Lliga. Dimecres varen perdre a la Copa amb un equip de segona ref, amb el Quintanar del Rei, i a la Lliga estan a tocar dels llocs de descens. És per això que és un partit important. Ha parlat fa uns minuts el míster de l'U de Miguel Álvarez i ha explicat com se sent el vestidor.
Están muy fastidiados como todos, porque todos teníamos la ilusión de que estos últimos años no se había conseguido nada en la primera caídas, y íbamos todos ilusionados, habíamos preparado el partido como si fuera un partido pues de liga, con analizando al rival de peapa, aunque sea un equipo de segunda red, a nivel colectivo, a nivel individual, todo, lo hemos preparado todo con toda la ilusión del mundo, porque sabemos, para los aficionados del Ibiza, para el club y para nosotros primeros, que somos los que queremos ganar, que son los jugadores y el entrenador, lo preparamos increíble. Pero hay veces, y eso es así, no es, las dinámicas en el fútbol, como los estados de ánimo, son importantes para que todo te favorezca un poquito. Estamos en ello, en que la gente recuperar ese estado de ánimo, de que se les vea felices, de que compitan bien, e intentar quitar de que todo te penaliza.
Intentaran segurament que poder sumar una victòria i sobretot tenir millors sensacions, recuperar sensacions i dinàmiques de jugadors que han estat inexistents, com us explicaven ahir amb Víctor i Antoni Torres aquests darrers partits. Per això, aquesta anàlisi que feia Álvarez del partit de Tarazona d'aquest diumenge.
Ya te diré lo herido que lo vamos a encontrar. Ellos son un equipo que es brutal. O sea, saben a lo que juegan. Y solo hay que ver los números. Entonces tenemos que hacer muchas cosas muy bien, muchas cosas muy bien, y tenemos faena, ¿sí? Porque es un equipo que, lo de siempre, me baso en lo que veo y en las estadísticas puras, no es historia, no son milongas. 4 partidos en casa, 3 goles a favor, 0 en contra, 10 puntos. Yo creo que eso te hace que tienes que ir ahí a hacer un grandísimo partido para estar cerca de ganar, eso está claro. Si estamos a un nivel no adecuado, pues no vas a sacar nada.
I d'això està fa uns instants i en aquesta roda de premsa hi era Raúl Medrano. Raúl, molt bon dia.
Molt bon dia, Magda.
Situació delicada, la papeleta que té Miguel Álvarez, que no només va perdre el primer partit de Lliga, també eliminat de la Copa, i ara arriba aquest partit que té una etiqueta, no, de bastant important contra el Tarazona.
Sí, però ja l'hem pogut sentir. Manté el discurs aquest, sí, optimista, que és el que ha dut des que va arribar, i s'ha mostrat confiat, no?, en sobrar una victòria a Tarazona. La veritat és que la situació de l'equip no convida gaire a l'optimisme, ni la situació, ni el rival, ni el camp que visita. La veritat que costa creure ara que la UD pugui sobrar una victòria diumenge contra un equip que, com ha explicat també el propi tècnic, no ha encaixat encara cap gol com a local, i un equip que, recordem, va acabar 6è la passada temporada, va estar a punt de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Hypermotion. L'Eivissa ha fet feina avui, encara amb aquesta derrota i sobretot amb la mala imatge, no?, oferida dimecres a la CAP, però bé, s'ha de centrar, ha de canviar el xip ràpid i ha de començar a mostrar aquestes coses que el seu entrenador ens diu que estan millorant i que estan interioritzant, però que de moment no hem vist en els dos partits de Miguel Álvarez. Tindrà les baixes de Senyé, segura per lesió, també la de Sofian, que complirà el seu tercer partit de sanció, ara li van caure 3, aquest serà l'últim, i el dubte de Morir, jo crec que no arribarà, perquè jo ahir a l'aeroport el vaig veure anar amb crosses, així que m'ha sorprès que avui deia que igual arribava, em sorprendria bastant, però bé, aquests són els caiguts per un partit que serà complicat i que, en cas de no guanyar-se, podria fer caure l'UD a la zona de descens, una situació impensable, segurament, quan va començar la Lliga. De fet, la UD va ser líder a la jornada 2, sí, després de guanyar els dos primers partits. Però des de llavors, només una victòria, la del camp del Múrcia, i molts de dubtes, i una afició de l'Eivissa molt emprenyada, preocupada per la deriva de l'equip. I bé, necessita la UD una victòria balsàmica, una victòria que serveixi també de punt d'inflexió i que de veritat ens podem agafar alguna cosa, no?, en vista a ser un poc més optimistes amb el futur. Diumenge a les 12, a Tarazona, aquest Tarazona UD, l'explicarem com sempre a BTR Ràdio, i tant de bo que arribi una victòria, perquè necessitem una alegria també nosaltres.
Tant de bo, Raül. No sé si vols afegir alguna cosa més d'aquesta prèvia.
Poca cosa més. Ara estic aquí a la porta de l'estadi de Can Mises i van sortint els jugadors. La veritat és que les cares no són de gaire alegria.
Ja m'ho puc imaginar.
No veies les cares d'alegria. Ahir a l'aeroport era un autèntic poema, a l'aeroport de València, tornant. Me va cridar l'atenció, Magda, això és una impressió personal meva, sí, que anaven els jugadors com amb grupets molt petits o fins i tot ells sols. Veies un futbolista aquí comprant, un altre allà prenent un cafè, 2 a una taula, Miguel Álvarez tot sol a la porta d'embarcament, molt lluny de la zona dels bars on estaven els futbolistes. No sé, la impressió que me va donar, perquè enguany no havia pogut viatjar encara amb la plantilla, va ser, no veies una pinya de que anessin, no t'he dit que vagin els 25 com a una classe d'una escola, no? Però no sé, a mi me va cridar un poc l'atenció això, veure un grup molt desperdigat, no?, per l'aeroport. És una impressió meva, sí, que lògicament tampoc vull aixecar aquí falsos testimonis, però és la sensació que em va donar ahir en veure'ls. Anem a veure l'equip necessita una victòria, el míster, ja ho hem escoltat, confia, diu que l'actitud és boníssima i anem a veure si això es plasma per fi en un resultat diumenge.
I de diumenge a les 12 seguirem aquest partit entre el Tarazona i l'Ou d'Eivissa. Raül Medrano, moltes gràcies.
Adéu a tu. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow.
En bàsquet, primera FEP. Aquesta jornada només competeixen l'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet. Pel que fa al Palmer Bàsquet, viuen un aterratge complicat en aquesta categoria, en aquesta primera FEP. Volen aconseguir un resultat positiu en fora de Sant Moix i poden sumar, per tant, la seva primera victòria d'aquesta temporada. L'equip de Marco Justo ha incorporat aquesta setmana el base Hansel Atencia, el colombià, que ha vengut per reforçar l'equip després d'una lesió important, la lesió de Joan Feliu. Així ho ha explicat Marco Justo, el tècnic.
Lo pinta bien y todo parece que, bueno, que puede estar entre un mes y medio de baja. Hemos reaccionado bien con la incorporación de Hansel y eso nos permite pues pasar a trial 2 y poder ajustar todo un poquito más. Viene de un contrato temporal en Estudiantes, estuvo en Estudiantes ya. Demandábamos eso, ¿no? Un base generador, un base anotador.
Mentre ja vam debutar i de Hansel amb el Palmer que jugarà demà dissabte a les 5:30 a la pista del Zamora i també demà, però a les 7, qui jugui és l'Èstia Menorca, que jugui el primer dels partits que venen ara fora a la pista de l'Ourense, connectant amb Menorca per parlar-ne i saludant a Miquel Cardona. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Magda, com va?
Molt bé, comença com un Tourmalet, no?, de tres desplaçaments per l'Èstia Menorca, bueno, de Zamora.
Sí, el que marca el calendari, no? També el Tourmalet jo crec que l'ha tingut a l'inici de competició.
També, sí,
amb els equips que ha hagut d'enfrontar. Però bé, sí, no deixa ser, evidentment, complicat fer tot un mes fora de que teva sense el suport de l'afició, no? I com deies, l'Èstia Menorca ja el tenim, de fet, camí d'Ourense, amb l'objectiu de sumar aquesta primera victòria a domicili de les tres consecutives que haurà de fer. L'Ourense té les mateixes victòries que els menorquins, dues, això sí, ja ha fet la seva jornada de descans. A la plantilla que dirigeix l'ex seleccionador Moncho López destaquen el base internacional portuguès Rafa Lisboa, que a l'estiu ha jugat el passat Eurobàsquet, l'ex-Estia Sean McDonnell i l'alé de Porto, el Sergi Huguet, que està cercant ressorgir i tornar al màxim nivell que ens prometia i que jo crec que el pot dur a l'ACB d'aquí ben poc. Parlava Javi Zamora, que ha comparegut, evidentment, en roda de premsa, i parlava un poc de comparar els dos equips i parlava de quines poden ser les claus per sortir victoriós d'aquesta primera de les tres sortides seguides que farà l'equip de Vintaufa.
Creo que hay algunas claves, ¿no?, como controlar el balance defensivo. Es un equipo que produce mucho en contraataque y en campo abierto, en ese early offense. Son valientes, juegan un básquet muy, muy atractivo, es un equipo que rebotea mucho también, como nosotros en ese sentido, y puede que ese sea uno de los puntos a tener en cuenta, ¿no? El equipo que gane el rebote y que gane esa batalla, pues tendrá seguramente más opciones que el otro de llevarse la victoria. Y luego, pues respecto a qué tenemos que hacer, independientemente de esos basics, ¿no?, de transición defensiva y de rebote, pues creo que tenemos que intentar, como te decía, seguir la línea de estas dos últimas semanas en las que el equipo ha encontrado un poquito más de solidez defensiva y eso pues nos permite correr y tener un ritmo más alto.
A banda d'això, Zamora ha dirigit el darrer entrenament just abans de pujar a l'avió, anat directe al pavelló a l'aeroport. En aquest sentit, Edgar Vicedo, un dels jugadors que ha començat bé la temporada amb una mitjana de 8 punts i 5 rebots, no hi ha participat per unes molèsties musculars i és dubte per aquest partit. Des de l'anàlisi de la progressió del seu equip en aquestes 5 primeres jornades, Zamora considera que el grup avança pel camí correcte.
Los últimos análisis que nos ha tocado de estudiar de los postpartidos, pues si nos ves hace un mes y nos ves ahora, sí que ves una evolución en muchos automatismos, en muchas situaciones defensivas que tenemos todavía mucho margen de mejora y que tenemos que intentar poner el foco. Y creo que ahora mismo, al menos en estas dos últimas semanas, que nunca se sabe, pero es así, hemos crecido en muchos aspectos defensivos, como el rebote, como la defensa del pick and roll, como las situaciones de uno contra uno, de close out, de rotaciones, sobre todo, que es algo que estamos intentando trabajar, y creo que tenemos que seguir por esa línea.
En definitiva, un creixement exponencial que l'equip voldrà traduir en victòria al Pazo dels Deportes. Paco Paz, tu ho has dit, Magda, serà aquest dissabte a partir de les 7.
I de demà aquest partit de l'Esti Menorca. Miquel Cardona, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
I igualment, companys.
I a la Lliga Challenge, les líders, que són l'Azul Marino, sumen ple de victòries, 5 victòries en 5 partits, juguen diumenge a les 12 al Palau d'Esport de Sant Moix contra el Sant Feliu. I per cert, diumenge a les 12 aquest partidàs entre l'Azul Marino i el Sant Feliu, que el podreu seguir per Ivetres Televisió. I acabam amb volei, Superliga Femenina, la Barca Menorca contra l'Arenal MB demà dissabte a les 7, i a la Superliga Masculina, el Manacor que rep els Cisneros demà a les 6 de l'hora baixa. Ja ho veus, un cap de setmana farcit d'esports. Demà recordeu que a partir de les 7 i mitja podreu seguir el tercer partit de la Champions de futbol sala del Palma Futsal en directe aquí a Ivetres Ràdio, i diumenge moltíssim de futbol a les 12 del migdia i després a les 9 del vespre el partit entre el Betis i el Mallorca amb la retransmissió d'Espostres en Joc. Moltes gràcies, bon cap de setmana. You saved my heart from the fate of Ophelia. Són les dues.